La llei del mal menor, nom d'un paquet legislatiu destinat a protegir la societat contra els malfactors, ràpidament va prendre un caire preocupant. Nascuda per evitar mals majors en perseguir criminals perillosos, protegia les forces de l'autoritat contra els mals col·laterals. Potser sí que un innocent ferit, o potser dos, per capturar un terrorista és un preu acceptable. Però ràpidament el sistema judicial creà que la resposta a l'eterna pregunta què és més acceptable, un innocent a la presó o un delinqüent en llibertat, es va convertir en un fuig si veus quelcom sospitós o et tocarà el rebre.
Quimèric, amb Karen Madrid.
Benvinguts al Quimèric. La novel·la juvenil de gènere fantàstic és sovint un refugi literari on els escriptors poden abordar temes que no poden fer en cap altre espai i ho fan de cara a un lector que no té prejudicis i que no té por d'anar més enllà. Això ho hem notat molt en l'obra d'Isabel del Río, especialment en la seva última novel·la, Rojo sobre Negro. Hem pogut parlar amb ella sobre els temes que aborda aquest títol a través del fantàstic, com el bullying, els dons o l'homosexualitat. I precisament sobre aquestes temàtiques, la novel·la juvenil i el bullying, avui recuperem la secció El Fantàstic pels Joves de Carme Ferrer i Sarai Carrasco amb una cançó de molt lluny. Avui també parlarem de sèries amb el Sergi Castanyer, més concretament de la francesa Marianne, que ens ha sorprès amb una barreja de gèneres malgrat tenir un punt de partida clarament de terror. I acabarem parlant de jocs de rol a Rodolant amb la Mireia Girbau. És el que donarà de si el 16è Quimèric d'aquesta quarta temporada que fem possible amb el Roger Benet a les vies de so i l'Alfons Mallol i l'Iker Mons a la producció. Un dom mal controlat et pot complicar molt la vida i fins i tot et pot portar més d'una desgràcia. Això és el que li passa a la protagonista del llibre Rojo sobre Negro d'Isabel del Río, una protagonista molt jove, adolescent, que té capacitat de veure amb els ulls tancats i interactuar en una mena de món paral·lel que ella anomena Negro, tal com li deia el seu avi, que també tenia aquest poder. Sense voler donar gaires detalls sobre què us trobareu en aquesta història, sí que us podem dir que hi ha gènere fantàstic, o no, si creieu en el plastral, terror i també alguns tocs d'humor gràcies al caràcter de la jove Carrie. Hem volgut parlar amb la seva autora Isabel del Río anant a la llibreria que té a la zona de Nou Barris de Barcelona, a la Font de Mimir. A continuació podeu sentir la conversa que vam tenir.
Rojo sobre Negro és un llibre que tracta molts temes i amb un caire potser una mica fosc. D'on va sortir la idea d'escriure aquesta història?
Rojo sobre Negro va néixer, no, d'un petit fragment que se'm va ocórrer mentre estàvem al cotxe tornant de la zona de Santander, Astúries, diguem, i em va venir la primera pàgina del llibre, no, que és aquell moment en què la Carrie ens està explicant que té una capacitat, que és la d'entrar a negre, que és una dimensió que està aquí però que normalment no veiem, i que li va ensenyar a entrar al seu avi. Llavors, aquesta imatge, no, que a més la Jenny, la il·lustradora, la portada, l'ha captat molt bé, no, de la noia amb els cabells pèls rojos, en aquesta foscor, no, en aquesta solitud, en aquesta buidor, va ser el primer que em va venir al cap i va ser d'aquí, no, em va sortir una mica aquesta imatge.
Noia pèls roja, solitud, té alguna cosa a veure amb tu?
No, perquè jo no soc pèls roja, que això sempre ho he de dir.
Els oients han de saber que ara vas de pèls roja.
Ah, exacte, ara vaig de pèls roja, però no soc pèls roja, vale? Justament em vaig posar de pèls roja per tot el tema de promoció i totes aquestes coses. Però no, jo justament volia jugar una mica amb el tema de les ondines, no? I jo sempre les ondines, no sé per què, suposo que serà un poc per la Sirenita de Disney, que em va menjar el coco, les veia pèls roges. I va ser aquesta imatge, i a part que em sembla molt suggerent, no? La imatge del vermell contra el negre, que d'aquí també va sortir el títol del llibre, no? Rojo sobre Negro, que vulguis o no, té moltes connotacions, no? aquest vermell que pot ser la passió, que pot ser la sang, que pot ser la ira, que pot ser, no, tot això, i el negre, no? Que és el que dèiem, no? La solitud, la buidor, la desesperança, la por, no sé. Però no, jo no sóc per roja, eh? No.
I també el joc de paraules, no? També el posar blanc sobre negre, en aquest cas canvies el blanc pel vermell.
Sí, una miqueta sí, però justament perquè el blanc moltes vegades, d'aquesta connotació de lluminositat, bondat, no? I jo no volia jugar amb això, no? Volia jugar una mica amb tots aquests sentiments. amb aquests sentiments que ens trobem tots, a més la Carrie és una adolescent, tot el que es troba, aquest canvi, i volia jugar amb tota aquesta imatge i també per la Carrie, no? De l'Stephen King i el rojo, ja sabem què li passa a la Carrie.
La protagonista, com deies, és una adolescent. Volies escriure un llibre per adolescents o és que el fet que la personatge fos una adolescent t'anava bé per explicar una sèrie de coses?
A mi això ja em passa molt que... O sigui, jo no faig llibres per joves o per adolescents o per adults, sinó que jo faig històries, no? I aquestes històries normalment orbiten al voltant, no? d'un personatge concret. En aquest cas era la Carrie. Realment és això, no? Aquest personatge a mi em donava peu a parlar de certs temes que potser un adult ja ho té més mastegat. Alguns no, però... Hi ha molts que jo tenen més mastegat i en canvi a l'adolescència, que és aquell moment, no? Quan estem creant el nostre caràcter, la nostra personalitat, qui som, no? Quan estem barallant amb tot això, em donava molt peu a parlar-ne i tal. A veure, jo vaig tenir molt bona adolescència en el sentit que jo a l'institut m'ho vaig passar molt bé, però sí que és cert que, bueno, que és un moment molt dolent per molts nanos i que ho passen molt malament i justament la Carrie té molts conflictes entre ells, doncs, qui és ella, no? I no només qui és ella pel seu passat familiar i per les coses que li passen, les coses que pot fer, sinó també per la seva identitat sexual, de gènere, etcètera, etcètera. I clar, i tot això normalment ens ho trobem, normalment ja dit, a l'adolescència.
Això t'anava a preguntar també, que parles del bullying i també parles de relacions lèsbiques, no? Però amb molta naturalitat i amb el fet de dir això existeix, és comú i naturalitzant-ho. No sé si això també és com el que volies reivindicar a vegades, no? Que quan es fa a vegades literatura LGTBI és com vaig a treure la bandera, però quan aquí és un element més.
Sí, és que jo trobo que, a veure, que t'agradi una cosa o una altra, que estimis una persona o una altra, no té res a veure amb el seu sexe, amb el seu gènere, amb... Jo sóc d'aquelles que diuen que estimes les persones, no? L'altre ja, bueno, ve donat i depèn de com ho sea, pues irà per un lado o irà per otro, però realment estimes les persones i a mi m'agradava aquest concepte, no? De que la Carrie estima les persones. Realment no li importa que sigui una noia o que sigui un noi, el que li importa és qui ets. I per això tampoc li vull donar tanta importància, tot i que al final la gent, no? que està treballant en tot aquest tema m'ha dit que li agrada molt, no? que justament ho tractem amb aquesta naturalitat, però és que trobo que s'hauria de tractar amb aquesta naturalitat.
I el bullying també, ho dic perquè és una denúncia, però també és un dir aquestes coses passen, no? És habitual i s'hi ha de plantar cara d'una manera o d'una altra en la mesura del que cadascú pot, no?
Sí, és que realment, a veure, ara es parla molt del bullying, no? Però a la nostra època el bullying justament no es parlava tant. Jo ja dic que jo a la meva adolescència a l'institut m'ho vaig passar molt bé, però quan era petita no, a EGB vaig ser la típica nena de bullying. I jo me'n recordo frases d'aquestes típiques dels profes, tu te l'habràs buscat, no? O aquest tipus de coses, que després, ara, sí que es tracta molt, sí que veus que sí, pots denunciar i pots fer coses, però igualment veus els nens que molts ho pateixen i veus que encara tenen aquesta por de parlar, no? Aquesta por de dir, ei, que m'està passant això, que m'estan fent això, no? Justament fa un moment estàvem parlant del Thornhill, aquest llibre de Blackie Books, i justament al personatge li passa això, la por de parlar de que algú t'està fent mal, no? I la Carrie té una mica aquesta por, però clar, també té aquesta por perquè ella és diferent, o sigui, realment la tracten de rara, però és que ella és rara. I llavors ella, clar, intenta lluitar amb això, no? Intenta trobar-se ella mateixa a la vegada que lluita amb tota aquesta situació.
Parlaves de coses que no es parlen o que es fan por de parlar. La novel·la gira entorn d'un do, no? Que passa de generació en generació dins d'una família i com els problemes amb què ella es troba són en gran part perquè no se n'ha parlat prou, no ha tingut algú al costat que l'acompanyi. Això passa a vegades? Hi ha coses que poden ser un do o que poden donar-nos avantatge i que acaben quedant enrere perquè no has tingut no s'ha orientat de la manera correcta?
Jo penso que sí. O sigui, a veure, aquesta és una història de fantasia i terror, sí que és cert que es tracta, bueno, d'un do, no? D'un poder, però justament intenta fer una miqueta també de metàfora, no? Qualsevol que llegeixi una mica entre línies veurà moltes coses. Però és cert que tots, en certa manera, hem viscut això, no? Alguna cosa que hem hagut de callar, que la família ha callat, que nosaltres ens ho hem trobat després. I vulguis o no, totes aquestes coses s'han de parlar, s'han de treballar, perquè al final es fa una pilota molt gran i en algun moment es talla, no?
No volem fer spoilers sobre el final del llibre, però podríem dir que no és un final molt comú i tampoc és un final alegre, bo, no? Positiu. Volies fer un final... O sigui, l'has fet així perquè creus que és més realista i més coherent? Se t'han enfadat els lectors quan l'han llegit?
Tinc de tot, eh? Tinc gent que, bueno, han alzat el puny i han dit, sí, bien, no sé què. I altra gent que m'ha dit, jolín, tal, no? Però és que realment estic saludant, passo un temps callada. Realment el tema del final, no? Jo el vaig treballar moltíssim. Perquè jo no soc gaire de finals feliços, no m'agraden gaire, no? I trobo que el final depèn de la història i dels personatges, no? que hi ha en aquest final. I quan jo vaig escriure el primer final, em va semblar molt Marina de la Casa de la Torre. Quan vaig escriure el segon final, em va semblar molt d'un altre personatge, i així, no? I
que hi ha molts finals.
Vaig escriure molts finals. Estan destruïdos, no me los pidáis.
Oh.
Exacte. Però sí que vaig escriure molts fins que vaig arribar al final que vaig dir, no, això és la Carrie. I és això, no? I llavors aquest final jo trobo que era la Carrie, que era la seva personalitat i és el que ella hauria escollit. Justament hi ha una frase, no?, que diu... És spoiler i no és spoiler a la vegada, que és allò de mi madre nunca me hubiera pedido esto, no? Mm. Realment, ella està molt marcada per la seva mare, no?, i el seu pare, que són justament uns pares amorosos, no és que això li falti, no? I jo crec que aquesta força, aquesta, no?, aquesta autodeterminació, aquesta energia que té la Carrie, ve d'aquest amor. I aquest final justament és per això, per l'amor.
És un final d'amor, però alhora també és un final de dir jo vinc d'on vinc, però tinc la meva personalitat també, no? Encara que m'hagin educat d'una manera, jo sóc jo, no?
Sí, exacte. O sigui, cadascú som el que som i hem de tirar endavant. I si la gent que ens estima, ens estima, ens estimarà amb les nostres coses bones, amb les nostres coses dolentes i amb les nostres decisions.
Tornant al tema dels finals, sense demanar-te quins són, no? Però amb aquest final sí que et dona la sensació com a lector que la història podria continuar o fins i tot, no?, que està fet expressament perquè continuï. Continuarà?
A veure, realment no està feta pensada per continuar. El que passa és que la història de la Carrie està englobada en un univers que és on està la Casa del Torreón, és on està les Boques de la Muntanya, que són llibres anteriors que he escrit. Cadascuna en el seu gènere, amb els seus personatges i amb la seva història. No? Són mons diferents però dins d'un mateix univers, que fins i tot dins de Rojo sobre Negro hi ha moments que es veuen trossets d'aquests mons. Es veu, hi ha un moment que es veu el món de la Casa de la Torre, hi ha un moment que es veu el món de les Boques de la Muntanya, etc. Llavors, sí que hi ha com una obertura, però aquesta obertura va ser perquè quan jo estava escrivint Rojo sobre Negro em vaig adonar de que Rojo sobre Negro, en certa manera, sense ser cronològic, sense ser una línia cronològica, era l'inici del que després li passa a la Marina, del que després li passa a la Nico, no? I ho vaig voler deixar així. Sí que és cert que tinc un parell de mons por ahí orbitant des de fa molts anys, que tinc notes i tinc coses, però encara no m'hi he posat. Si algun dia m'hi poso ja avisaré. Però no, és justament per això, no? Perquè es veu aquest univers i per què passa i per què hi ha aquest punt, no?, de tot és possible dins del mateix lloc, no? Perquè realment la Carrie viu a Barcelona, igual que li passa a la Marina, no? I tothom estem aquí, no? Però són diferents decisions que ens porten a diferents mons.
Després parlarem de les teves futures novel·les, però tornant a Rojo sobre Negro, l'edició d'aquest llibre també és molt especial, no? Perquè trobem la part convencional, no?, de pàgines blanques amb paraules escrites en negre, que és la novel·la, el que li passen a la vida real, entre moltes cometes, i pàgines en negre amb les paraules blanques quan ella està dins d'aquest univers paral·lel. Això va ser una idea teva? Va ser una proposta teva? Va ser l'editorial?
A veure, això va ser una proposta meva perquè, en certa manera, és com una mica segell de la casa, no? Però sí que és cert que després ho vam estar treballant amb l'editor i amb la il·lustradora, perquè teníem allà el grup de WhatsApp, no? I aquí què podem posar? I aquí no sé què. Jo anava fent dibuixets, que no dibuixo gaire bé, ¿vale?, però bueno, la gent ja entenia el que volia dir. I tot això ve de que realment quan vam fer el primer llibre que em van publicar a Casa de Títeres ja venia amb il·lustracions, perquè jo sempre he estat molt de que l'il·lustració ha d'acompanyar el text, no? I que ha d'explicar coses que no apareixen al text. Però després amb La Galera, quan vaig treure La Casa de Torra, em vaig deixar jugar una mica més amb això, no? I després el Marcelo Mazzanti, que era el meu editor de taula, que és un puto crac, també em va donar molta aquesta energia, moltes aquestes idees, no? de com fer-ho. I realment quan vaig crear Otros Mundos, l'editorial aquella sense ànim de lucre que teníem i tal, continuava jugant amb aquest aspecte, no? No amb les pàgines en negre, però jo vaig pensar que les pàgines en negre que ja apareixen a La Casa de la Torre eren super adients per aquest llibre, perquè justament, clar, quan la noia tanca els ulls, no? I està a negre, era perfecte que les pàgines fossin en negre, no? Perquè ja no només entres dins de la història perquè ho l'estàs llegint, sinó que entres a la història perquè entens que de sobte ja no estàs al món normal, no? Mm-hmm. I em va agradar aquest contrast.
Tu de formació estàs llicenciada en filosofia, però has fet moltes coses, vull dir, des d'escriure ressenyes, has fet qüestions en editorials... Totes aquestes facetes, creus que han marcat d'alguna manera la teva obra literària?
Home, sí. Especialment la filosofia, no? O sigui, diguem que la meva feina dins d'editorials i dins d'agències, no? Com a lectora, com a correctora, com a traductora, m'ha ajudat molt en el tema de la meva pròpia feina, perquè jo, per exemple, soc dislèxica. I clar, ostres, jo abans escrivia que ara llegis un text meu d'abans i deia com esto lo entendía la gente, no? O sigui, brutal. Però clar, tot això a mi m'ha ajudat a créixer com a persona i a créixer com a lectora i com a escriptora. Però després, clar, la filosofia, vulguis o no, tots aquells anys estudiant, llegint i tal, et dona un fons de... Perquè ja no, jo només no vaig estudiar només filosofia, sinó que també vaig fer mitologia i literatura, no?
Maco.
Clar, llavors, vulguis o no, tots els meus textos es veuen que hi ha temes de filosofia, hi ha algun tret mitològic per allà, i... És per això, perquè jo trobo que, vulguis o no, doncs, tot això és el nostre passat, és d'on venim i és realment el que fa la nostra base del pensament. No? I moltes vegades la gent llegeix coses i no veu aquest punt, no? però hi és i realment hi ha moltes coses que nosaltres reconeixem sense adonar-nos i ho reconeixem perquè tenim això ja de base. No? I m'agrada molt jugar amb tot això i sí que apareix. Tope.
Abans parlàvem que la teva obra és sobretot del gènere fantàstic, no? Sí, fantasia, no? Terror... És una aposta clara pel gènere o és arran de tot el que tu has llegit, dels teus gustos personals? Vull dir, has triat el gènere o el gènere t'ha triat a tu?
Ostres, que guai! Ara diré, sí, el gènere em va triar a mi, no? Ostres, no, però sí, que en certa manera sí que és cert perquè jo llegia molta fantasia i com que la fantasia em surt de forma natural, no? O sigui, a mi la meva fantasia ve molt arran de la realitat. O sigui, a mi va haver-hi un moment que me'n recordo amb el primer llibre que vaig treure que em deien que si jo feia realisme màgic. Jo no trobo que faci realisme màgic, però sí que és cert que jo sempre parteixo, no, de la nostra realitat, de la vida quotidiana, i dins de la vida quotidiana passen coses fantàstiques. Però és que jo penso que és això, no? que la nostra realitat està plena de terror, està plena de fantasia i està plena de ciència-ficció, perquè és que la ciència-ficció és això, o sigui, és el que ara vindrà, el que veia 50 anys era ciència-ficció, avui dia és una realitat, no? Aunque no tenim todavía los monopatines per ir volant per ahí, però bueno, ja ho sabem, no? I sí que és això, que és que em surten les coses, no? De les últimes coses que he escrit és més ciència-ficció, barrejada amb terror, però clar, també m'ha sortit això, no? De les lectures que he fet últimament, de les coses que he anat vivint últimament, de les coses que m'han passat últimament, i em va sortir així, però no perquè ho tries, sinó perquè surt, no? O sigui, realment, no és que ho decideixi abans d'escriure-ho.
Encara estàs en la fase de promoció o ja estàs treballant amb la teva futura novel·la i si és així, doncs si és d'aquest mateix univers que explicaves o encetes alguna altra línia?
He treballat molt relat, tinc un nen petit i no és que em deixi escriure gaire cosa molt llarga, no? Llavors sí que he estat treballant en relats, en diferents antologies, però he fet més cosetes i després sí que és cert que estic treballant en una novel·leta curta durant un parell d'anys. El que passa és que no puc explicar gaire què, perquè jo, encara que no ho sembli, soc bastant vergonyosa i fins que no m'han llegit de 3 a 4 persones no m'hi atrevo mucho a hablar d'ello.
I per quan creus que la podrem llegir?
Doncs no ho sé, perquè l'estan llegint diferents persones i segons el que em diguin tiraré endavant el projecte, o perquè jo soc molt de... Quan escric una cosa i no em donen bons feelings les persones, dic, mira, esto en el cajón y ya veremos de aquí unos años.
L'Imperi Galàctic patrocina Quimèric.
El fantàstic pels joves.
Ara us teníem una mica oblidada aquesta secció, però creiem que és el moment de poder parlar de llibres del fantàstic pels joves i per això hem convidat a l'estudi la Carme Ferrer, la Sarai Carrasco. Benvingudes a totes dues.
Hola, hola. Molt bona nit.
Aquesta quarta temporada encara no us havíem sentit.
No. No. Estàvem força desaparescudes.
Però heu llegit molt, no, aquests mesos?
Exacte, és el que anava a dir. Estàvem llegint.
Sense parar.
Enclaustrades a casa.
Els oients no ho saben, però és el primer que m'han dit. Diu, tenim una de lectures acumulades.
Sí,
que...
sí, som unes malaltes.
Que s'ho fan a sobre.
Sí, sí, exacte.
Us ha costat triar la novel·la amb què veniu al Quimèric o...?
No. No, perquè és una novel·la que també ara posarem en circulació amb un grupet de joves i, per tant, és la que teníem a sobre la taula.
Perquè seguiu amb el Club de Lectura de la Siesta.
Sí, i precisament és el següent títol. I trobo que és una novel·la, això parlàvem, no? A part de que és molt mona, molt maca, l'edició de Blacky Books...
Es diu Una cançó de molt lluny, que encara no ho hem dit.
No ho hem dit. Les il·lustracions són molt xules, de Levi Pinfold, perquè a més a més és un artista. Si entreu al seu blog, a la seva pàgina web, podeu trobar que aquest home ha fet la tira d'il·lustracions per molts autors de text, de llibres, inclús les cobertes de les últimes edicions dels llibres de Harry Potter són seves,
ah, sí?
Els mapes d'interior són seus... I aquest home, ja dic, val la pena recórrer una mica la seva obra, els seus dibuixos. I un altre personatge, perquè tot ell és un personatge, el Harold, el A.F. Harold d'aquesta novel·la, també se l'ha de descobrir a través de la seva web. Jo us convido que afharold.com entreu i mireu tot el que fa aquest home. És un senyor que és poeta, és anglès, és poeta, normalment està pel carrer o a llocs públics recitant poesia. Treballa molt per adults, però també fa literatura juvenil i infantil. I col·lecciona barrets.
Ja em cau bé.
Sí, té una caixa de barrets.
Té una estètica, totes les fotografies de la seva web també molt, molt peculiar. Ell, ja dic, és tot un personatge, també s'ha de descobrir.
Has dit senyor, de quina edat estaríem parlant, més o menys?
És nascut en el 75.
Ah, bueno, és tan gran.
No. I va fer un altre èxit pel qual el van conèixer aquí, sobretot als Imaginaris. És una novel·la infantil també juvenil que Blacky Books també va editar abans que aquesta i això li ha obert la porta que ara aquest altre èxit vingui rodat.
A quina edat la situaríeu? Perquè per l'estètica de l'edició no saps ben bé on col·locar-la, no? Vull dir, no és molt infantil aquesta il·lustració, no?
Les il·lustracions no són infantils. Les il·lustracions són en negre, són unes il·lustracions fosques.
Acaba de veure una...
Són fosques.
Molt suggerents, no?
Són il·lustracions que a mi m'agraden molt, però d'altra banda. Són unes il·lustracions que... Com que el tema que tracta molts, però com que el tema principal és el d'una noia, la Frank, que no s'ho està passant molt bé amb un grupet d'altres adolescents que li fan la guitza i que estan tot el dia perseguint-la per fer-la plorar, que és el que estan buscant constantment, doncs jo veig que les il·lustracions quadra molt amb aquesta part de la història.
La part més fosca, no? La part més trista.
Sí. Ara bé, la història té moltes més branques, no, Sarai? Perquè...
Sí, de fet, la història comença, que és pel que a mi em va enganxar, amb la Frank penjant cartells perquè ha perdut el seu gat.
Mm-hmm.
I llavors, a partir d'aquí, el gat té molt a dir, realment,
sí?
Al llarg de la història.
Semblava una excusa més, no? Això del gat, no?
Sí, sí.
Inicialment semblava una excusa per començar i perquè la trobessin els nois aquests que li fan la guitza, per fer-li la guitza, però després el tema del gat porta cua. Mai més ben dit.
A veure, centrem-nos.
No li busquem tres peus al gat.
No, a veure, el llibre, sense fer spoiler, òbviament, està dividit en 6 capítols. Dilluns, dimarts, dimarts a la nit, dimecres, dijous i divendres endavant. Vale?
Sí, tot en una setmaneta.
Exacte.
Passaria tot, no?
Aquí ja ens estem situant la trama, no? És estiu, tothom està de vacances, la Frank s'ha quedat al seu poble, també aquests que li fa la punyeta, ella ha perdut el gat, està buscant-lo en el parc, que és al centre dels dos o tres carrers de la ciutat, és on es troba amb aquests, i hi ha un altre noi que en un moment donat l'ajuda. Aquest altre noi és peculiar, és un noi estrany que fa una olor estranya, que també és molt marginat per a tots els companys del col·le.
Potser és el gat, eh?
Potser és el gat. Potser.
No, és el gamer, que no surt de l'habitació. No,
I acaba a casa d'ell, a casa del Nicolas, del Nick, acaba berenant a casa d'ell, i allà la Frank sent una música.
Una serà música... aquesta que se sent de fons?
Una música... Els funcionen malament?
Que per primera vegada la fa sentir bé, que la fa sentir neta, que la deixa dormir aquella nit tranquil·la, lluny dels malsons d'aquests que la persegueixen, i la vol tornar a sentir, i per això continua visitant el Nicolas. I és per això aquest títol. Una cançó de molt lluny. Perquè aquesta cançó, que sent a la casa...
No hagas spoiler.
Vale. Ve d'un altre món.
Hola, m'ha lloguetit pel títol.
Hola, ja ho ha dit.
És d'Aliens, la música.
Però ja ens ho explicarà el gat.
Sí, el gat explica molt.
I, el gat és un narrador, també?
El gat parla.
És el gat còsmic?
No, per dir...
Estem en el fantàstic per joves.
Clar, no. Res a dir, eh?
Deixeu volar la imaginació... I encara fareu curt.
Sabeu què passa? Que jo, és que us ho diu molt, perquè veniu no ens dieu absolutament res del llibre.
Ara tornen a preguntar perquè
no venim bé.
No,
jo m'havia leer.
Veniu, ens presenteu un llibre que pinta superbé, quasi no ens dieu res, i llavors, clar, ens obligueu a llegir-lo.
Ja.
Que després fora de micro us explicaré algun llibre dels que ens vau recomanar aquí, que encara l'estic digerint i em vaig a recordar de vosaltres.
Jo me'n recordo de la nit d'hivern, no? Aquesta, la...
Aquesta. aquesta. Sí, va caure al final també.
Que... Bueno, pues ja està, aquest també és molt xulo. I si és un bon regal, també. Vull dir, és un,
sí,
és
queda maco el presatge.
Sí,
exacte.
Sí,
és un... I mirar els dibuixos doncs, també està bé, no?
Sí.
És un bon regal perquè dona per parlar de moltes coses en segons quin noi o quina noia que tinguis a casa que puguin estar passant certes històries.
De fet, hem vist a través d'internet que aquest llibre s'està treballant a les aules.
I que
hi ha un material, un dossier de preguntes perquè a les aules puguis abordar segons quins temes, i alguns d'ells és el bullying, no?
Mm-hmm.
O... almenys qüestionar-se què és bullying i què no ho és, no? O què és assetjament i què no, i què és el que pot inquietar la protagonista, no?
La Frank aquell estiu aprofita per fer tot un viatge. Ella parla molt amb la seva panxa. Vale? O sigui...
El nostre segon cervell, no?
Sí.
Jo m'he imaginat a Homer Simpson, allò que fa, pintar-se una boca o...
Ella parla molt amb la seva panxa. La panxa sempre li està dient no facis això o... No? I durant l'estiu aquest, gràcies a la seva relació amb el Nick, el que ha après és a no fer cas de la seva panxa. Perquè la seva panxa sempre la feia fugir, no enfrontar-se amb...
Home, però la intuïció a vegades,
ja,
no?
Ja.
Serveix d'alguna cosa.
És gana, no és intuïció.
Però la panxa també és la dels prejudicis.
Sí.
I llavors...
Sí, i llavors aquest viatge que fa la Frank aquell estiu té molt a veure amb canviar a certs aspectes, com ara a deixar de córrer, perquè tot i corrent la gent la segueix, la persegueix i la fa plorar igualment. Llavors és canviar una mica les cartes del joc.
I jugar-hi d'una altra manera, no?
Sí, sí, sí. I aprofitar companys de joc que se t'apropen i que et volen ajudar i que tu has rebutjat o la teva panxa ha rebutjat fins aquell moment.
Ser conscients d'això, justament, que no només és víctima aquell qui rep una pallissa o rep una tonyina física, sinó que en molts casos tots podem acabar sent agressors pel fet de tenir prejudicis cap a d'altres persones sense donar-los l'oportunitat de deixar-se conèixer.
O sigui, una agressió passiva, no?, per dir-ho així. Per
sí, bueno, la Fran realment té una única amiga, molt amiga, que és la Jess, que ara està de vacances, quan passa tot això, i ella tota l'estona està pensant el que farà la Jess quan se n'enteri que ella està parlant amb el Nicolás. Vull dir...
El que diran, no?
Sí.
Quina lectura en faran, clar, si en jutjaran no, o no, no?
No vol entrar a casa del Nicolás per si algú la veu entrar allà, o sigui, perquè és el rar del col·le. Per tant, ella una mica està fent, per omissió, si vols, o no, donant l'esquena a aquest noi, una mica el mateix, no? que rep i que no li agrada. Bueno, al final, ja dic, deixa de sentir la seva panxa, deixa de pensar què farà o què dirà la Jess i que si és una bona amiga de veritat, doncs entendrà que ella té raons per apropar-se segons qui. Bueno... És una lectura que convido a fer-la.
O sigui, que fa un missatge positiu per la totalment persona que estigui llegint això, no?
Sí, tot i que aquestes il·lustracions són fosques, i és un missatge molt maco. Al final...
I al final el gat!
No, també al final el que també veiem és quantes
coses... El gat
coses...
és negre?
El gat és negre, sí, no? Bastant no negre. Bastant negre. Té un ull de cada color, d'això sí que me'n recordo.
Veus, aquests detalls molen.
Té un ull de cada color.
I com es diu el gat?
Ai, gat. Això és una altra història. Perquè té un nom... Quintilius Minimus.
Quintilius Minimus. Quintilius Mininus, no?
Quintilius Minimus.
Sí,
minimus,
molt bé. No, sí, sí, sí. Els pares de la Frank li fa com amb vergonya sortir al carrer a cridar el gat.
Home, clar, no m'estranya. És que, clar... Sí.
Tu busca'l.
I és un gat que fa cas quan l'amo el crida? Perquè això sí que seria fantàstic pels
no,
joves.
No, és bastant no, independent. És
els
bastant...
dos gats se'n feien cas quan els cridava, eh? Que...
Però tothom et fa cas.
Oh. Menys tu?
Doncs sí, doncs sí també.
Si surts, crides ara per qui va al balcó, segur que ve algú.
Algú...
On és l'efecte de les boles de l'oeste quan les necessites? Bé, doncs ens apuntem a aquest nou títol, un nou motiu per odiar-vos.
Gràcies. Estamos para esto.
I esperem que després de festes no triguem tant a tornar-vos a trucar i a poder descobrir nous títols pels joves.
Sí, home, sí, no?
Quan vulgueu.
Sí, home.
Moltes gràcies, Carme, i moltes gràcies, Sarai, que vagi bé.
A vosaltres, gràcies.
Adéu.
Vols aprendre a dissecar ta mare? Doncs escolta, Quimèric.
Les sèries del Fantàstic.
Sergi Castanyer, benvingut al Quimèric.
Moltes gràcies.
Avui portes una sèrie de terror.
Sí, per això he posat aquí la música de Juon, que no és no parlarem de la sèrie de Juon, que encara falten uns mesos perquè surti a Netflix, sinó...
Home, encara no tenim la bola de vidre, no?
No, encara no. Però, clar, tampoc he portat el Mandalorian, perquè estem encara allà els piratilles veient els que no doncs estem allà esperant.
Això queda com lleig, sí.
Aquí ningú, perquè aquí ningú és piratilla.
No, jo no piratejo mai.
Jo tinc totes les plataformes ara mateix, vull dir que ja...
Continuo pensant que deixes...
Mira, ara, la capitalista.
Exacte, ho soc, i amb tot l'orgull.
No, comunista, em sembla que és.
I Marianne, precisament, que és la sèrie que parlarem, la vaig veure a Netflix. Vull
sí,
dir que...
i és la sèrie que avui parlem. És Marianne, que no és la meva senyoreta de educació física, que es deia Marianne, i feia més por encara que la sèrie.
Més encara?
Sí, perquè
ostres.
A més ens feia fer cèrcols, i era de Lleida, i deia, foteu-me el cèrcol! I ja era la cèrcol, directament.
La cèrcol, sí. Molt bé.
I, doncs sí, és la sèrie de francesa, que la veritat us hem portat un petit tràiler per avançar una miqueta de què va.
De pequeña tenía constantemente pesadillas.
¿El qué?
Marianne. Es una bruja. Creé a Lizzie Lark para combatirla.
¿Y cómo se libra Lizzie de Marianne?
L'Iker fa cara d'estar patint ja només amb el tràiler, eh?
Sí.
Com que combati?
Comença bé, no? Comença
sí,
bé.
Sí.
Bueno,
sí.
Comença, és un tràiler.
És un tràiler, sí, sí. És allò per començar...
Sí,
ja...
no fa spoilers aquest tràiler, pel que sembla.
No fa... L'he estat mirant abans de venir i era com, no, guai, perquè no es resumeix els dos primers capítols, o sigui que bé, perquè són 8, però es queda només allà amb la sinopsi. Llavors suposo que de què va? Doncs va d'una escriptora que ja té un trauma amb una bruixa com si fos un terror...
Un terror nocturn, no?
Un terror més aviat infantil, de que ve una bruixa i, bueno, doncs per combatre-la inicia una saga de llibres que al final acaben dividint-se aquesta línia entre la ficció i la realitat.
Estàs parlant de Harry Potter?
No.
Bruixots, ficció-realitat...
No,
al contrari. De fet, la protagonista somia, té malsons amb aquesta mena de bruixa des de petita.
És com si la J.K. Rowling somiés amb el Harry Potter, que ve... Bueno,
més aviat amb Voldemort, no?
Més aviat amb Voldemort, sí.
Potser somia amb Voldemort.
Somnis eròtics amb Harry.
Amb Harry Potter, sí.
Sí, ja, però cap als últims llibres, eh? No volem dir-ho en xies.
Ostres,
és veritat. Ostres, sí, eh? Sí.
Però tot jovenet.
Oh, no.
Tot jovenet.
I clar, sí, i fins que arriba un dia una companya seva que li diu que la seva mare és una fan friki de les seves novel·les i que s'ha tornat boja i que pensa ella que és la Marianne, directament.
Ui.
I, de fet, li dona com una espècie de saquet fet amb pell humana.
Que fa bastant angúnia, realment, eh?
I que conté una...
És de veritat?
És de veritat, sí.
D'on ha tret la pell?
L'escriptora, si està casada, faria realitat una de les nostres veus. Ens alegra que la teva sort sigui una autèntica bruixa.
És veritat.
Igual és la bruixa d'or i no... Però no, jo crec que...
No tenia tan bona vida, no? No, clar, la gràcia potser també és que se surt molt dels cànons del que és les sèries o les pel·lis de terror americanes, perquè el ser francesa jo crec que es nota moltíssim.
I també francesa, perquè jo crec que la imatge també de la sèrie francesa és com estàs dient al fons, de sèrie lenta, una miqueta molt costumbrista, que el terror apareix allà a poc. Però sí que és veritat que pren notes del nou extremisme francès, aquest de l'Alexandre Aja, d'alta tensió, i quan es té que posar a ensenyar sang, ensenyar fetge, no hi ha cap problema. També té una estructura que recorda molt al Resplendor, amb uns indrets que ja dius, jo no m'acostaria cap allà, però...
Ui.
Però la gent va. I també amb...
Tothom va, i no sé per què.
Sí, tothom va. Jo quan ho veig dic...
Perquè és una cosa magnètica. És el poble, de fet, on s'ha rodat la sèrie, sí. Té com una... Emet una mena d'energia de xunga, no? De lloc que millor en passar de llarg, no? Una mica.
Una casa buida i oberta. Entrem.
No, un poble sencer.
Un poble sencer. Entrem. El pitjor és que, clar, ella torna al seu poble perquè ja viu a París superguai, i quan passa això de la seva amiga, doncs torna per dir... Aviam que estic liant al poble i aviam que s'ha convertit aquest poble de la meva infantesa. I veu que tothom doncs, està allà, que té coses molt tèrboles allà.
Hi ha molts secrets i moltes mirades estranyes.
Ja començant pels pares, que els pares jo... A mi em diu una persona, mira, són els meus pares, diu, quin mal rotllo de pare.
Pues com a qualsevol poble. Vosaltres no heu anat a ningú poble perdut de Lleó o Espanya profunda.
Jo he conegut pobles de Teruel.
De Teruel?
Sí, existien i tots els pobles.
Doncs mira, també la podrien rodallar, la sèrie.
Sí, bueno, però
també... Hi hauria molts pernils.
També he jugat molt amb el tema del mar, de l'aigua, que això m'ha recordat molt amb The Ring i tot això. O sigui que...
És veritat, té un aire de Ring amb moltes coses.
O sigui, aquesta connexió entre l'aigua que dic, mira, està ben pillada.
És que jo diria que toca tots els pals, no, aquesta sèrie?
Sí,
que comença com una cosa així més de...
Sí, comença com un thriller, no? Però després ja comences a veure coses i sobretot veure que tots els personatges que presenten estan interrelacionats i tots tenen un passat que no volen explicar.
És una mica com la colla d'It, no?
Sí,
que ja
exactament.
Es troben de grans i ha passat alguna cosa molt xunga en el passat i...
No me l'he vist tampoc.
No,
sense comentaris.
I a més hi ha un capellà que diuen dels capellans, però aquest era exboxejador, una cosa així, o sigui, una miqueta com el padre Carras, però a més aquest té
això no sortia ai, senyor.
Fent un exorcisme.
No, és un senyor molt gran, o sigui, vale. Tu, que el veus i et dic, aquest tio, no sé, jo no aniria gaire a missa perquè
m'ha passat el rotllo. Persones con sus manos.
I a més té un Rottweiler, que el Rottweiler també ens donarà unes quantes sorpreses a la sèrie.
Sí, és protagonisme, el Rottweiler.
Sí.
Jo crec que pot ser interessant l'hora de comunió i que no es posi a repartir hòsties.
Oh. El veuràs repartir unes quantes hòsties en aquesta sèrie.
Mola.
D'una manera o d'una altra.
I, I això, són 8 capítols. Per mi és un avantatge que no arribin cap als 50 minuts, perquè no sé si us passa, però amb el tema sèries, quan ja veus que una hora, hora i 20, ja dius...
Tira enrere, tira enrere.
Això és marca HBO.
Marca HBO, exactament.
Totalment.
I quan veus allà, dius, ostres, 45 minuts, cap problema. I alguns duren fins i tot 30 minuts.
Clar, llavors em vas veient 3 o 4. Sí. I al final acabes veient el mateix temps que veuries un capítol dels altres, però fa menys mandra.
Sí.
Correcte. I a més això, o sigui, és una sèrie que gairebé cada capítol acaba en un cliffhanger.
Sí.
De fet, la sèrie acaba en un cliffhanger.
Això no m'agrada a mi.
No t'agrada, per què?
No, perquè les coses s'han d'acabar. No cal fer un cliffhanger.
Clar, però si estàs a Netflix sempre pots allà dir, bueno, m'admiro els dos primers minuts,
sí,
i veig com acaba.
Però això és fer les coses a mitges.
Bueno, hi ha molta gent ara mateix que s'està veient The Irishman com si fos una minissèrie. També és veritat. I la gent s'està empipant molt. O sigui, entres a Twitter i dius, la que
sí, 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 sí.
No és una minissèrie, és una pel·li. Deixa'm veure com és, la pel·li... Com...
És una sí, pel·li, però dura 400 hores i no tinc 400 hores ara per veure la pel·li.
Exactament. O sigui, podrien haver-la portat, però no, és un gènere fantàstic.
No, clar, realment, també passa amb el que deies tu dels capítols llargs.
Sí.
A vegades no tenim una hora i mitja i acabes veient el capítol amb tres parts.
Sí. Sí.
Doncs veure un capítol de 45 minuts que comenci i que acabi d'una manera determinada fa que tu t'enganxis a la sèrie. No deixes els capítols a mitges. I més perquè ja et dic que cada capítol se'n va d'un gènere a un altre. O sigui, no és una sèrie de fantasmes, no és una sèrie de thriller,
sí,
no és una sèrie d'acció, ho té tot.
Sí, perquè hi ha moments, per exemple, que veient la infantesa de l'escriptora per dir, aviam, anem a veure... Des de quin punt és real la Marianne o ja és una invenció teva de que tenies terrors nocturns?
Exacte.
A lo millor és ella, la Marianne.
Ah!
Això ja no...
Crec que he destruït la sèrie.
L'has de veure?
L'hauré de veure.
Perquè és això, o sigui... I en aquest moment es torna una sèrie molt de sèrie adolescent amb trames de rotllos, de mira que m'ha anat amb aquest...
Que m'agradava aquest, no?
Que dius, ostres, això és companyero, saps?
Ho té tot, és que ho té tot.
I després això, o sigui, després parlàvem per aquí, hi ha sexe a la sèrie sent francesa? Perquè és veritat que una de les senyes dels francesos és no,
sí,
hi ha sexe. Doncs sí, però és un sexe del tal tèrbol que jo crec que ningú, de veritat, o sigui...
Ni el pervertit de l'Alfons li agradaria.
No,
fa falta que li diguis pervertit.
O sigui, l'audiència és molt conscient d'això.
Bueno, sí, és
no cal.
Hi ha molts caps fent que sí ara mateix.
Sí.
doncs sí, a més m'ha agradat molt perquè la narrativa de la sèrie és una narrativa que comença sempre amb una cita d'autors cèlebres, des de Lovecraft fins a Alan Poe, o sigui, passa per gairebé tots els clàssics. I a més la sèrie sempre posa capítol tal, però com si fos un llibre.
Com si fos el llibre de la protagonista. Sí.
I quan canvien a lo millor de localització, o de temps o d'espai, les transicions són llibres. O sigui, comencen a passar pàgines com si diguessis, mira, tenim aquí el Tolkien, la descripció de la comarca. Anem aquí a on hi està.
Ens ho saltem i anem directament a l'acció.
Sí, a mi això...
Bosque viejo fuera.
Exactament, Bosque viejo fuera, o sigui... Que jo, personalment, ho trobo molt interessant perquè és allò de... Fa constantment guinyos als llibres, a històries molt clàssiques. Realment és una sèrie que recomano a la gent que sigui fan del terror, que no li tregui cap enrere serà francesa, serà molt de...
Compte, perquè els francesos en cinematografia, ho he dit bé,
sí,
comèdia i terror el dominen molt,
Sí, perquè tenim autors com el de Màrtirs, per exemple, que és francès, o el de l'Interior, no? Són
molt bons.
Per això, sí, ho respecten molt i, a més, no és allò de cinema d'autor, perquè molta gent, quan dius cinema francès, pensa...
Com els japonesos, que estan una mica... Cucu!
No, aquesta jo crec que és una sèrie per gaudir-la, i sobretot per això, perquè no és només de terror, sinó... Té altres gèneres, té un mix que està molt ben fet.
I deixa'm trencar una llança a favor de que la protagonista tingui el físic que té.
Ah!
Perquè estem molt acostumats a veure noies hiperguapes a les sèries.
Jo és que estava molt enamorat de l'ajudant, de la secundària.
L'ajudant sí que té aquell... aquell encant de francesa de boina.
Però no és una protagonista.
Però la protagonista té una cara de xalada que flipes, no? I és una noia normal i corrent que et podies trobar a qualsevol carrer. Vull dir, tu no diries aquesta noia és actriu, és model, és la guapa de la revista, sinó una persona normal i corrent, no?
És que et creus perfectament que sigui una persona de poble que ho ha patat amb un llibre i que realment no sap com gestionar el seu èxit.
Que també va d'això, la sèrie.
També va d'això. També dic que recomano la sèrie en versió original, perquè ja hem vist que el doblatge, a mi personalment, de la protagonista, no m'acaba... Em queia malament.
Però en francès...
En canvi, en el francès, no sé per què, té un to més dolç, i aquí era com molt de sobrada.
Sí, és veritat, té un to més agressiu, no?
I en canvi, en francès, doncs, dona un...
Potser també pel que dèiem del físic, que és molt agressiu, no?
Exactament, sí. És molt agressiu, però mira, hi ha una de les actrius que és, per mi és la millor, que no és ni l'amiga ni la... sinó és l'àvia, que és la Mariel Hetzmeyer. Que és la que li ha fet el saquet allà amb cosetes dentro. Que és una senyora que si et demana de creuar el carrer li dius no.
Fes-t'ho.
Fa un personatge que és el pilar de l'inici de la sèrie.
Ui. I és allò que la veus i t'inspira por, realment. O sigui, és una... Jo quan vaig veure la vella aquella i dic, buah, aquesta...
Són d'aquelles senyores que, dius, que estàs caminant pel carrer, et mira fixament i tu...
Sí. I tu, puja la
Correcte.
Música, no?
Aquesta és la sensació.
Histèria total.
Correcte, és bàsicament aquesta. La clàssica senyora que tu puges al teu pis i t'estàs parant allà i dius, hòstia, què vol aquesta?
No, que, no poco pugi, de que no es pugi amb tu en l'ascensor. Que no es pugi amb tu en l'ascensor.
Exactament, sí.
No, és que aquesta ni compartir poble quasi voldries, eh?
No,
mora meva.
Sí, la... L'has de veure. No, I ens explicaràs.
Ja són això, 8 capítols, supercurtets, te'ls veus en 2 setmanes.
Ja està, que ja me l'has venut.
Pregunta que potser pot sonar spoiler, però sí. Hi ha segona temporada?
Hi ha segona temporada.
Val.
Hi ha segona temporada.
Era el que volia saber.
Sí. A més, és que al final és un cliffhanger molt gros. És, o sigui,
sí, però podria acabar així, si volguéssim, com moltes pel·lis de terror que no han tingut continuació i que acaben així.
Però es veu que ha funcionat molt bé a nivell de visites, ja ha dit Netflix, vinga, va,
segona temporada. Vamos, a por ellos, sí, no? Sí. Molt bé. Doncs moltes gràcies, Sergi Castanyer, per acostar-nos a aquest Marian.
De res, a vosaltres.
I ja tenim sèrie per veure aquestes festes.
Sí, mira, no sé si seria la més indicada,
sí,
però...
Sí, penso que és rotllo de família i tal.
És per depurar una mica allò de la família. I...
Perquè no tinguis ganes de menjar més torrons i aquestes coses. Doncs moltes gràcies, Sergi, que vagi molt bé.
A vosaltres.
Adéu.
Adéu.
Thanos va perdonar el Quimèric. Rodolant.
Moment per parlar de jocs de rol amb la Mireia Girbau. Benvinguda, Mireia.
Hola.
I avui tenim convidats també en aquesta secció el Marc de Villasante i la Carmina García. Benvinguts tots dos.
Hola, gràcies.
Hola, gràcies, però sóc l'Sky.
Home, el nom oficial, no?
No, l'oficial és l'Sky.
Doncs Sky, benvinguda al Quimèric. Com és, Mireia, que ens has portat convidats? Avui què ens vols explicar?
Avui explicaré una mica què són els rols en viu, perquè durant totes les sessions de Rodolant hem estat parlant de rols de taula, els jocs de rol de taula, que estan molt bé, però també està bé provar altres tipus de coses, com els rols en viu. I aquí tenim dos jugadors i màsters de rols en viu, que ens poden explicar una mica la seva experiència, ja que la meva només és de jugadora, i així una mica com és això del rols en viu. És molt interessant. I bé, en els jocs de rols de taula, els jugadors se senten al voltant d'una taula, com diu el nom, interpreten accions dels personatges, però només ho fan de forma oral. I és el narrador que construeix una història que passa únicament amb la seva ment. Què passa? Que en els rols en viu, això s'interpreta a la realitat i els jugadors van vestits amb una tretza, amb una vestimenta que fa que identifiquis els personatges i una mica el seu rang o les diferents faccions que hi poden haver-hi, no?
Correcte.
Poden anar disfressats o no, o tenir alguna mena d'atrets, o no fa falta que vagin disfressats. Pots tenir una vareta, ja, i el demés ho pot fer la imaginació. No fa falta que vagis tampoc gaire atrets.
No, però ara s'estila més el anar més vestit que no quan van començar.
No, sí.
Que l'any 94 pues, anàvem amb la roba de carrer i poc més.
Sí. 94?
Sí, el 94.
Bé, l'any 94 el Roland Viu devia ser, pràcticament, devia ser pioners aquí.
Home, pioners...
No, perquè no, no és alguna cosa però... que se sentís, no, que hi hagués. Ara mateix amb les xarxes socials també és molt fàcil crear un grup i que la gent s'apunti fins i tot sense conèixer-se. En aquell moment potser era més complicat, no, també, muntar un esdeveniment de Roland Viu, una cita...
De fet, aquí a Sabadell hi havia un club de rol, no sé si hi és encara, a prop del parc, com es diu el parc d'aquí al centre? És que soc de Terrassa.
El parc Catalunya.
Per Catalunya, sí. Allà mateix hi havia un club de rol que muntaven partides de vampire.
Sí.
Vull dir que... I allà vam començar, de fet... a jugar pràcticament partides seguides, diguem, i la veritat és que vam començar aquí, de fet, a Sabadell.
Ah, pensava just aquí, en aquest estudi.
Va, sí, quina casualitat, no?
Home, Roland Viu a Ràdio Sabadell també és algo per provar, eh?
Bueno, ja s'ha proposat, eh?
No, es va proposar rol a l'aire, vull dir, es va deixar a l'aire una partida de rol.
Ah, bueno, sí, això
directe,
és veritat.
Però Roland Viu no n'hem fet mai aquí,
bueno,
encara.
Però, clar, és ràdio.
O un escape room, que està tan de moda. Que tot
també. Temàtiques de rol en viu estan més acotades que rol en taula o són exactament les mateixes?
Jo crec que són molt variades en general, no? Hi ha partides que són així més d'acció, més multitudinàries, i hi ha unes altres que poden ser més a nivell de política o de misteri, d'investigació. Jo crec que hi ha més o menys els mateixos gèneres que el rols de taula, no?
És que m'he quedat preocupada amb això de la política, perquè m'he imaginat vosaltres passant-vos sobres, saps?
Bé, es passen molts sobres amb informació.
Pot haver-hi
sobres. Haver-hi, sí.
No amb el contingut que ens agradaria, vale? Amb bitllets així, liles i...
Espera, estem parlant de diners? És conya, no?
Sí.
Perdem diners sempre que organitzem, vull dir que és algo que ja tenim bastant assumit.
Sí, perquè és el temps que li dediques, vale, a fer una partida. Vale, hi ha partides que potser porten més de 2 anys de preparació.
Ostres!
Vale, en caps de setmana, inversió de temps, telèfon, perquè vas trucant a les cases que necessites jugar.
Onda!
La benzina del cotxe per anar a visitar les diferents cases i veure aviam si això s'acota a la idea que tu tens pel projecte. Trucades de telèfon, whatsapps, xarxes socials, tot el que vulguis.
Temps.
I el temps, pues, bueno, té un cost.
Però sí. Cada cop té més bona pinta, ho he de dir.
En quin sentit?
En quin sentit? En que això del rol en viu té molt bona pinta i ja està.
Clar, però, perquè Marc, tu ets a màster de rol en viu, però has estat màster de rol de taula, per dir-ho així?
Sí, de fet, porto més
temps. I quines diferències diries que hi ha així? Què és el que diferencia un màster d'un sentit a un altre i què és el que t'agrada més també a tu?
Que la pluja et fot la partida del rol en viu.
Probablement. O també t'ajuda, eh? No hi ha...
Donar-hi de dramatisme a la situació, no?
Correcte.
És una FX.
Clar, és que li dona molt més realisme.
Rolandia d'abril, ja pluja.
Clar.
Aviam, jo porto jugant a rols en viu pues, des de l'any 94 i porto jugant a rol de taula vale, pues, uns 4 anys més, des del 90 pràcticament. Vale? Llavors... Hi ha diferències. La primera diferència és la quantitat de gent que hi ha.
Mm-hmm.
Vale? En un joc de taula està acotat entre 2, 3 fins a 7 persones, el que es veu molt així agrupat, o té un grup d'amics que poden donar la situació de que vinguin tots plegats el mateix dia. Vale? I en canvi, o sigui, un rol en viu, pues, o sigui, estem parlant de partir d'una dotzena de persones fins, n'he vist, n'hi ha de 200... i hi ha alguns que són de 3.000, però que són de fora, eh? Aquí no es fan aquests de
3.000. Alemanya, sembla que fa algo molt gros.
Correcte, el Conquest i el Drachen, que es fan a Alemanya, per exemple.
I algú a Polònia també, havia sentit, pot ser?
Sí, hi ha un de Harry Potter, al respecte.
Apa, Kedavra! Ja està, he guanyat.
No.
Harry Potter, sí.
Perquè si un joc no significa que hagis de guanyar.
Això és veritat. A lo millor l'Ava de Kedavra me'l menjo jo.
L'objectiu és entretenir-se i passar una bona
Sí, això és veritat.
És crear.
Tinc curiositat. Tu com a jugadora, Mireia,
sí.
Quina és la teva experiència?
La meva experiència és de poc temps, la veritat, però sí que amb el temps que vaig estar, que va ser una setmana amb Taylor, se'm va donar temps de conèixer molta gent nova, que va ser molt impressionant veure tanta gent jugant.
I... El Marc aixeca el dit, a mi, a mi.
Sí, ells estaven com a jugadors, estava molt bé.
L'Escai també.
I després, no sé, posar-me la pell d'un personatge i, clar, sentir coses que jo que la sentia com a Mireia, però que també la sentia el personatge, i era una sensació estranya, però també era molt agradable, no? Sí, no ho havia sentit mai, sí.
A més, a Time Lords es fa també una espècie de comunitat i com una petita família, una setmana, vulguis o no, també ens coneixem millor, no?, que una partida de cap de setmana o d'unes hores que no, tampoc no dona. No?
I a més, també deu ser molt més immersiu.
Totalment.
Per tot, no?, pel temps que dura, per totes les accions, la 13, no?
Sí, totalment. I per això posem molts esforços i que surti bé i...
Sí, a més, per exemple, o sigui, aquest any es farà, per exemple, la 25a edició de Time Lords. Això són molts anys.
25 anys són.
I suposo que els participants són fidels, no? Any rere any, no? O es va incorporant gent nova, també?
Es va incorporant gent nova, com la Mireia.
Sí.
Que ens ha convidat, no? Però també, o sigui, jo fa 5 anys que vaig estar que vaig començar amb aquest viu. Però jo n'havia sentit a parlar quan estava a la universitat, perquè a la universitat i tal, la primera organització pròpiament dita de Time Lords, vale? O sigui, va sorgir, vale, precisament d'allà. I em van dir, ostres, vine, però en aquella època la capacitat econòmica no és la que tinc ara, vale? Llavors vaig tenir-ho que anar posposant.
Allò de que quan tens temps no tens diners i quan tens diners no tens temps.
Correcte, correcte. No? En aquella època jo tenia molt de temps, però no tenia, vamos, ni un duro d'aquella època, perquè clar, els 94 encara anàvem amb pesetes.
Doncs és una bona experiència, no? La recomaneu a la gent que no ho ha fet mai o creieu que també cal una mica d'introducció, per exemple, haver jugat a rol de taula, per dir alguna cosa?
No fa falta, crec jo, eh? No fa falta. Si t'agrada interpretar i t'agrada una mica també, potser el tema del teatre també, té a veure amb el teatre, doncs no fa falta que hagis jugat a taula. No.
És una experiència complementària. O sigui, tu... A casa, pues, o sigui, domines els temps perquè és la teva partida, domines l'entorn perquè és casa teva i com a molt pues, si et falla la llum o tens goteres del veí, però poc més. Vale? En canvi, o sigui, en un rol en viu tu planeges, vale, amb molt d'avançament tot el que té que succeir, les pautes, quina és la idea principal que és la que et mou per reunir més de 12 persones fins a 60, Time Lords, quan n'ha tingut a màxim?
100 persones van
100
tenir
persones.
Un any.
Vale, pues 100 persones que, o sigui, s'ajunten, vale, amb diferents objectius que poden ser contraris, que poden ser d'aliances, que poden ser discussions polítiques, també hi ha confrontació, hi ha combats, ha d'haver-hi de tot. Vale? I també contentar 100 persones és una feina, vale, que moltes vegades difícil.
Que cadascú va amb una expectativa diferent. Cadascú va buscant una cosa diferent o simplement no va buscant res però li agrada alguna cosa en concret i content de tanta gent és complicat.
La mateixa experiència. Jo crec que molta gent de la que ha vingut no és tant pel sentit de la partida que et pot haver agradat una de les partides et pot haver agradat. Vale? Però simplement és el fet de que, ostres, coneixes gent nova, vale? Que alguns, com ha dit, o sigui, acaben ja fent part de la família, són més família, perquè de vegades t'interessa més veure'ls amb ells que la família.
Apropiat per aquestes festivitats.
Per exemple. Vale? Però després, o sigui, és allò de que s'han fet amistats, s'han fet enemistats, vale?
Uf, això
i
no calia,
sobretot,
no?
Sí, clar,
però és la vida, no?
És la vida, o sigui, no deixem de ser persones, vale? Amb les nostres... O sigui, habilitats i les nostres deshabilitats, vale? Llavors, o sigui, hi ha una càrrega que és que si tu portes un personatge, vale, i et fiques molt en el paper, o sigui, una baralla amb un altre personatge pot arribar a traspassar aquella línia que és la vida social i la imaginació.
Bueno, jo no ho he vist pas gaire, eh? Mira que porto 23 anys en anar a Time Lords, eh? Em
és correcte, però jo he anat a altres, vale? I allà sí que he vist de tot.
Doncs molt interessant, de fet se'ns ha fet curt, us convidem a que podem ampliar amb una següent secció de Rodolant i seguir parlant de jocs de rol.
Si us plau.
Gràcies Mireia, gràcies Marc, gràcies Sky per passar pels estudis de Ràdio Sabadell. Adéu-siau.
Adéu.
Adéu. Fins aquí l'últim Quimèric de l'any 2019. Tornem la setmana que ve, l'any que ve, amb més continguts i parlant sobretot de terror, de novel·les de terror dels anys 70, 80 i 90, perquè tindrem un expert aquí a l'estudi, el Víctor Castillo, que s'ha dedicat a llegir-se-les totes, analitzar-les i ens portarà les seves conclusions. Víctor del Castillo amb les seves pàgines de l'Averno. Que acabeu de passar unes bones festes. Adéu-siau.